A les 5 de la matinada de l'11 de novembre de 2004, ara fa tot just 2 anys, em va despertar una trucada de telèfon. Era la Sajida, el meu contacte de confiança al Ministeri de l'Interior palestí, que, després de disculpar-se per despertar-me, em va comunicar que el president Arafat havia mort a l'Hospital Militar de França. L'enterrament serà demà mateix a la Mocata de Ramala. Els israelians no ens el deixen enterrar a Jerusalem. No tindran temps d'enviar invitacions, però hi estàs convidat. I vigila, probablement hi haurà el d'ulls, va afegir abans de penjar. A les emissores palestines només hi havia marxes fúnebres i pregàries religioses. La BBC i la CNN feien resums de la vida d'en Arafat que, en funció del periodista, retrataven un polític corrupte, un premi Nobel de la Pau, un terrorista o un heroi de la lliberació dels pobles. Als carrers del Jerusalem àrab, grups d'homes comentaven la notícia. Uns tristos, altres indiferents, tots preocupats per les conseqüències de la desaparició del líder palestí indiscutible dels darrers 35 anys. A l'horitzó, desenes de columnes de fum negre de pneumàtics en flames testimoniaven el dol del poble. Després d'enviar a casa els empleats de les 16 oficines que tenim a Cisjordània i Gaza, vaig anar al quarter general de l'exèrcit israelià. Allà em vaig trobar un preocupat coronel Ofer. L'enterrament seria un mal de cap i un perill enorme per l'exèrcit jueu que, sota pressió internacional, no tenia més remei que permetre el desplaçament de 500.000 de palestins a Ramala. Quan li vaig preguntar com es sentia per la mort d'en Yasser Arafat, em va respondre: en hebreu tenim una dita, no te n'alegris mai de la mort del teu enemic. A l'Arafat el coneixíem, ara el futur és imprevisible. En el fons, els sentiments dels palestins i els dels israelians no eren tan diferents. El dia següent, un helicòpter francès va portar les despulles del president de la OLP al Caire, on es va oficiar un funeral solemne i marcial. La raó de la cerimònia a la capital d'Egipte era doble: garantir la seguretat dels representants dels governs occidentals i assegurar la presència dels polítics de països àrabs que no podrien anar a Ramala perquè Israel els obligava a demanar un permís d'entrada que l'estat jueu mai donaria. Després, van carregar el taüt a un helicòpter jordà i, de seguida que es van enlairar, vaig marxar cap a Ramala. La ciutat era plena de mascarats de les diferents faccions armades rendint homenatge al cabdill desaparegut amb ràfegues de metralladora. A l'entrada de la Mocata, al recinte on Arafat va resistir l'assetjament israelià, hi havia una maror de gent xisclant nerviosa. Veient el panorama, vaig intentar allunyar-me, però llavors van obrir les portes i la multitud em va arrossegar a l'interior en cops i empentes, trepitjant dones i nens caiguts a terra. No s'havia organitzat res i el descontrol era absolut, fidel imatge de l'autoritat palestina. Amb molt de mal al costat, vaig trobar el saló dels representants estrangers i autoritats dels nombrosos estaments religiosos de Terra Santa. Allà ens van fer assajar com havíem de saludar el fèretre que portaria en aquella cambra un cop aterrés l'helicòpter procedent del Caire. Però a fora, al pati de la Mocata, hi havia més de 15.000 persones exaltades, entre les que va córrer el rumor de que les restes de l'Arafat les havien entrat secretament a la sala dels diplomàtics. Un tsunami humà va estavellar les portes i va envair la nostra habitació, disparant trets que van provocar una pluja de guix del sostre i destrossant les corones de flors arribades d'arreu del món. Heus aquí, ambaixadors i patriarques agafant-se les sotanes, fugint esfereïts escales amunt cap al segon pis. El soroll de l'arribada de l'helicòpter ens va salvar. La massa enfurismada pel desconsol va saltar l'aparell i va segrestar el taüt del líder. Era clar que res del previst per les autoritats palestines es compliria. Ni discursos oficials, ni bandes de música, ni desfilada de diplomàtics. Més tard vaig saber que els israelians els va agafar un atac de pànic en veure les imatges per la televisió. Estaven convençuts de que els militants intentarien portar el mort per la força a Jerusalem, a través dels controls del seu exèrcit, que es veuria obligat a impedir-ho a qualsevol preu. Però no va succeir així. Entre bales, càntics i llàgrimes, el poble palestí va dur les despulles d'en Arafat al lloc previst i el va enterrar al pati de la Mocata, sepultat en terra portada de la mesquita de l'Aqsa a Jerusalem. Quan la multitud es va dissipar, vaig tirar l'americana estripada i vaig anar a l'hospital. El cel palestí seguia ple de fumarades negres i el metge em va diagnosticar 2 costelles enfonsades. Ahir, segon aniversari de la mort del president Arafat, vaig dinar amb la Sajida. Vàrem recordar tot això i el que ha passat des de que l'home que va forjar la identitat palestina va morir. Ella ho tenia molt clar. Crec que la majoria de palestins ens estimaven més la seva figura que la seva persona. Ella ens unia i ella ens dividia. Ara només ens queda el que ens divideix, un grup de polítics i militants mediocres, violents i sense carisma. Però és bo que en Arafat sigui mort, perquè ara és fora de tota aquesta brutícia i el lloc on ha de ser, a l'intocable pedestal del pare del poble. I el pare del poble el va enterrar al poble.